Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minut i mig i arribarem a 9:45 del matí. Mireu, el PSC fa mesos que encapçala les enquestes per les eleccions a la Generalitat, però com bé saben, el PSC guanyar unes eleccions no vol dir que el seu candidat sigui escollit president. Li va passar fa 3 anys a Salvador Illa, com li havia passat el 1999 a Pasqual Maragall, o com li va passar també a Alberto Núñez Feijóo l'estiu passat. Els acords amb altres partits són més importants que mai. Ho demostra també l'alcaldia de Jaume Collboni a Barcelona o la investidura de Pedro Sánchez. És per això que amb un Parlament que tot apunta que tornarà a ser fragmentat i sense majories aclaparadores, les negociacions, els pactes i l'entesa entre forces tornarà a ser necessària per arribar a aquesta presidència de la Generalitat. Per això, tan important és parlar de propostes i programa com de possibles aliances i socis que puguin garantir una legislatura estable. Tot plegat en una campanya marcada per la votació de l'amnistia al Senat, la investigació judicial del cas del tsunami o el retorn del president Carles Puigdemont a Catalunya. Per parlar, però, del futur del país, de la gestió de la sequera, de les aspiracions independentistes i de molts altres temes, avui ens acompanya en directe als estudis de Ràdio Estel el candidat i líder del PSC a les eleccions del 12 de maig, el senyor Salvador Illa. Molt bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia.
Senyor Illa, com està? Com encara aquesta campanya electoral?
Molt bon dia, molt bé. Amb bon ànim.
Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya per la seva investidura, si fos el cas, sense risc de ser detingut?
Nosaltres hem donat suport i hem impulsat una llei d'amnistia per girar full, com a mostra també de generositat d'una democràcia forta i sòlida com és la democràcia espanyola, doncs perquè totes les persones que tenen causes judicials pendents puguin retornar a la seva activitat, no? I per tornar a fer política des de la política.
L'amnistia pot ser aturada per algun òrgan judicial en aquests moments?
En un estat de dret, com és l'estat en el que vivim nosaltres, les lleis les fan els parlaments i les apliquen els jutges, no? I per tant, la llei va fer el Parlament, està tramitant en aquest moment, està en el Senat, com tothom sap, i ho hauran d'aplicar els jutges seguint els mecanismes propis d'un estat de dret, no? Ja sabem que alguns ells han expressat dubtes al respecte, però jo no tinc tota la confiança en que s'atendran al seu paper, que és la d'aplicació de les lleis que fa un Congrés dels Diputats on s'hi asseuen 350 diputats escollits pels ciutadans espanyols.
Per què no vol debatre amb Carles Puigdemont a la Catalunya Nord, al sud de França?
Perquè hem fixat 3 condicions. Jo assistiré a tots els debats, m'encanta contrastar propostes amb altres candidats d'altres formacions polítiques, però les 3 condicions que he fixat i que hem fixat des del meu equip de campanya és els debats s'han de fer a Catalunya, que és on es produeixen les eleccions, han de ser debats amb participació dels candidats que tenen almenys representació al Parlament de Catalunya, que estiguin convidats. És una societat plural i diversa la catalana, jo no vull reduir aquesta pluralitat i diversitat, i en tercer lloc vull que siguin debats, no porta tancada sinó 3 mesos. En el cas de la proposta de fer un debat al sud de França, no es compleix ni que s'organitzi a Catalunya ni que hi hagi representats les formacions polítiques, i per tant no ho he declinat. Ara estaré encantat de debatre aquí amb qui sigui.
Carles Puigdemont, sigui com sigui, diu que no vol un cara a cara amb vostè, sinó directament amb Pedro Sánchez. Ho va dir en una entrevista a RAC1 aquest passat dilluns, i ho va dir d'aquesta manera.
Jo vull parlar de qüestions nacionals, qüestions de país, qüestions profundes, amb qui realment té capacitat de prendre decisions. Les té el senyor Illa? No. Les té el senyor Sánchez? O les podria tenir el senyor Feijóo? Tindria molt més sentit, perquè de fet amb qui ens haurem de barallar, jo amb qui m'hauré de veure per negociar i per defensar els interessos de Catalunya no és el senyor Illa. I ell ho sap. És amb el senyor Pedro Sánchez. Per tant, si el senyor Pedro Sánchez vol un cara a cara, jo estic disposat.
Bé, el candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya per presidir la Generalitat del PSC soc jo, i soc el que represento aquesta candidatura, i a partir d'aquí tinc bastant poc a dir sobre aquestes declaracions que vostè m'ha passat ara per antena.
Amb el president Pere Aragonès estaria disposat a fer un cara a cara?
No, ja ho he dit, jo estic disposat a debatre, però a Catalunya no hi ha només el senyor Pere Aragonès i jo. Catalunya és molt més rica i molt més plural, i des d'un punt de vista polític doncs hi ha diferents opcions que estem representats al Parlament de Catalunya. I a mi em sembla que seria una falta de respecte als ciutadans de Catalunya que volguessin fer debats, diguem-ne, obviant aquesta pluralitat. Per tant, jo el que plantejo és que tots els debats, si no m'equivoco, hi ha previst que en fem fins a 5 de debats, o fins i tot 6, si... 5 o 6 debats durant aquestes eleccions. Fixi's vostè, 5 o 6, pràcticament cada 2 o 3 dies de campanya hi haurà un debat, però han de ser amb tothom. Jo no vull reduir ni esmerçar ni retallar la pluralitat de la societat catalana. Hi ha diferents opcions, les debatem, les contrastem, i els ciutadans que escollin, només faltaria lliurement el 12 de maig, no?
Els ciutadans que escolliran el 12 de maig, i ho dèiem abans, en un Parlament que tornarà a tenir tota aquesta pluralitat que ara ens comentava el senyor Illa. Per tant, qui vulgui ser president de la Generalitat, em temo que haurà de buscar vots en altres formacions polítiques. Vostè acceptaria els vots del Partit Popular per ser president de la Generalitat?
Miri, jo que em faig i seguiré fent aquests dies, aquestes setmanes que queden fins al 12 de maig, és explicar-me, fer el meu plantejament polític. Avui tinc una ocasió d'explicar-me al Museu Marítim a les Drassanes a mitja tarda, cap al final de la tarda, amb una conferència que faig per explicar d'una forma articulada quin és el meu plantejament polític i contrastar-lo amb els que puguin presentar altres formacions polítiques, no? I apel·lar a la confiança als ciutadans de Catalunya. I per respecte, tot el respecte que tinc els ciutadans de Catalunya, els meus adversaris també, doncs fins que no en reunin els ciutadans no procedeix veure com articularem el govern. Jo el que he dit és que és un signe de la política dels nostres d'aquest moment que vivim, la capacitat d'arribar a acords. I crec que l'hem exhibida i ben practicada en l'àmbit català, en l'àmbit de la política espanyola, en l'àmbit de la política municipal, no? Capacitat d'arribar a acords. I l'única línia que he traçat amb nitidesa és acords amb aquelles formacions polítiques que practiquen discursos d'odi, no? D'exclusió, no? Que són Vox i Oriols, no? Això és l'única línia. Els altres, doncs, tinc capacitat d'arribar a acords. Ara, si vostè em diu, escolti, per formar governs, majories, això ja ho veurem, que en reunin els ciutadans el 12 de maig, veurem què expressen els ciutadans a les urnes, i a partir d'aquí haurem de treballar des de l'àmbit de la política per articular un esquema de govern que jo voldria que fos estable i que fos, diguem-ne, que tingués solidesa per poder afrontar els ritmes que té, els reptes que té Catalunya, des del meu punt de vista almenys, que són importants aquests propers 4 anys. No?
Clar, si parlem del que li agradaria al senyor Illa, jo entenc que li agradaria formar un govern en solitari, absolutament. Ara bé, si no es donés el cas, si això fos molt difícil, li agradaria que repetís un tripartit amb Esquerra Republicana i els Comuns?
Jo insisteixo que hi han diferents opcions, no? Però correspon als ciutadans de Catalunya, amb el seu vot, manifestar-se al respecte. Ara és el moment d'explicar-nos, de ser molt cabàs en les nostres propostes, en les prioritats que creiem que té Catalunya, o que ha de tenir Catalunya, o el govern de Catalunya els propers 4 anys, que els ciutadans es pronunciïn, i a partir d'aquí ens tocarà, als dirigents polítics, articular governs, fórmules de govern que responguin a la voluntat dels ciutadans de Catalunya de forma estable. No? Jo no exclou cap opció de les que vostè em diu, ja ho veurem, no? Però primer vull escoltar i vull respectar molt el que decideixin els ciutadans de Catalunya en dipositar el seu vot el 12 de maig a les urnes. No?
Ara de seguida parlarem d'aquestes prioritats d'aquest país que ara ens posava sobre la taula. Abans, però, deixi'm preguntar-li, perquè avui ho explicàvem en plana informativa, que la Comissió d'Investigació del Senat per l'anomenat cas Coldo, que investiga presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid-19, ha acordat aquest dimecres a la tarda les dates de les primeres compareixences. Em sembla que a vostè li tocarà poc abans de la data electoral. No sé si creu que això el pot perjudicar per una de les eleccions o no?
A mi explicar-me no crec que em perjudiqui. Ja vaig manifestar al seu moment que si se'm cita o se'm requereix, doncs donaré les explicacions pertinents, com he fet sempre a la meva condició de ministre de Sanitat durant la pandèmia. Setmanalment donava explicacions, vaig respondre una multitud de preguntes escrites i no tinc cap inconvenient per si se'm cita doncs anar al Senat, crec que és el 24 d'abril, doncs anar-hi, donar les explicacions pertinents, no?, i explicar què vaig veure jo, que va ser doncs, com una societat espanyola va reaccionar d'una forma molt decent i molt, des del meu punt de vista, molt alçada a una crisi sanitària, va pitjor en 100 anys, no?, i com va sortir d'una forma molt majoritària al millor de la condició humana, que és molts servidors públics, molts ciutadans donant-ho tot, alguns d'ells fins i tot la vida, per respondre a aquesta situació, i també, és veritat, van aparèixer alguns casos en què sortia el pitjor de la condició humana, i en aquests casos, si són objecte, a més de ser castigats des d'un punt de vista legal, doncs jo demano que s'actuï amb tot el pes de la llei, no? Cap inconvenient en donar les explicacions pertinents. A partir d'aquí, si alguns ho fan més que amb intenció de conèixer les meves explicacions amb intenció de perjudicar-me o beneficiar-me, jo no hi entro, i més indiferent, més indiferent, sap? Jo aniré, com he fet sempre, m'explicaré i no tinc res més a dir.
Anem a les qüestions capdals de país. Jo crec que si anem a unes eleccions pel tema dels pressupostos, cal preguntar sobre els pressupostos. Quina diferència hi ha entre el model del PSC i el model d'Esquerra Republicana després de pactar els pressupostos de la Generalitat els darrers dos anys?
Home, jo crec que aquesta legislatura ha sigut una legislatura caracteritzada per la manca d'estabilitat del govern, no?, i per la incapacitat de prendre decisions, no? Fixi's vostè que a mi m'agrada aixecar una mica més, eixamplar una mica més el focus i dir que els darrers 10 anys han sigut 10 anys perduts, des del meu punt de vista, a Catalunya, una dècada perduda, no? I vostè, home, i per què diu això? Doncs fixi's vostè, si anem a veure quins resultats han donat aquests darrers 10 anys a Catalunya, doncs miri, tenim una sequera i no estem preparats per fer-hi front, no hem pres cap decisió en matèria d'energies renovables, seguim som on érem, amb energies renovables, tenim incapacitat de prendre decisions per actualitzar i posar al dia les nostres infraestructures, amb educació hem tingut uns resultats els pitjors que hem tingut mai, estem a la cua d'Espanya, no s'acaben de prendre decisions en àmbit sanitari, i és un balanç, francament, molt per sota del que Catalunya mereix i el que Catalunya pot aspirar per nivell de prosperitat que té, no? I diu, i qui ho ha fet això? Doncs mira, ho han fet Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en concret quatre presidents, el senyor Mas, el senyor Puigdemont, el senyor Torra i el senyor Aragonès, no? Bueno, doncs la diferència amb Esquerra i amb Junts, que han cogovernat aquests darrers 10 anys, és una prioritat diferent. Jo proposo unir i servir els catalans, crec que no hem de posar el focus en el moment en què estem vivint, que és un moment molt rellevant, doncs en la divisió dels catalans. És veritat que estem en una societat plural i diversa, que hi ha diferents maneres de pensar. Això és bo, no és pas dolent, però vull posar el focus en allò que ens fa ser una comunitat, que ens fa ser un país, en unir, en subratllar les coses que ens uneixen, i crec que el que ens pot unir és tornar a posar els serveis públics com a primera prioritat, és a dir, sequera, sanitat, educació, infraestructures, energies renovables, no? I posar tots a les eines de l'autogovern de Catalunya al servei d'això, amb una actitud no de confrontació. Abans sentia que el tall que em passava, amb qui m'he de barallar? No m'he de barallar amb ningú. Jo el que he de fer és resoldre problemes, no? I ho faig amb una actitud d'exigència, d'autoexigència en primer lloc, d'exigència també respecte a altres administracions, però de lleialtat i d'un diàleg i d'una cerca de cooperació amb el govern d'Espanya, amb els ajuntaments de Catalunya, amb les diputacions, per poder tots junts fer avançar el país, no?
Infraestructures i inversions. Aquesta setmana en coneixíem les dades del 2022, dades que ens diuen, per exemple, que el compliment de les inversions pressupostades per l'Estat a Catalunya és del 42,9%, mentre el País València, per exemple, és del 23,8%, a Castella de Manxa del 88,5%, Castella de Lleó del 84,5%, el País Basc, recordem, amb concert econòmic, del 80,7%, igual que les Balears, a La Rioja, 122,5%, Navarra, 167,5%, a Madrid, el 179%. Què és el que està passant sobre Illa, senyor Illa? I de moment Esquerra Republicana ja ha posat sobre la taula un finançament singular per Catalunya. Què és el que, per què aposta el PSC?
Doncs miri, en matèria d'execució d'inversions hi ha un terreny de millora, obvi. Ara bé, què s'ha fet aquests darrers 10 anys? Què s'ha fet? Què han fet els governs de Catalunya per tenir projectes a punt per poder-se finançar? Per què hem portat 30 anys de retard en decidir per on ha de passar la B40 o el quart cinturó? perquè hem tardat un any en firmar un conveni per fer un tram de la B40 que ens finança el govern d'Espanya. Això també és un retard en l'execució. No imputava al govern d'Espanya, sinó imputava a la indecisió que hi ha hagut aquí, que ha costat un any formalitzar la firma. O l'encomana de gestió que tenim per millorar a Baix Pirinenc, perquè portem més de 9 mesos de retard en signar-ho. O la inversió que es proposa per ampliar l'aeroport, doncs, els diners hi són, perquè no ho fem? No? Per tant, hi ha un camp de millora, després d'uns anys en què ni uns ni els altres, ni el govern del PP, ni els governs de Catalunya havien fet un esforç de posar-se d'acord en tenir projectes a punt per poder ser executats, i això ho reconec, ho admeto, i s'ha de treballar. També vull posar en valor la millora que hi ha hagut en aquests anys de governs socialistes en aquest capítol. Prenguem l'exemple de Rodalies, on s'ha de fer uns esforços per superar uns dèficits d'inversió durant molts anys, però el que fins fa poc era responsable del programa de Rodalies, el senyor Pere Macias, diu, escolti, s'estan fent les coses, s'està avançant, no? Per tant, vull posar també de manifest que hi ha hagut un avançament, reconeixent que hi ha un camp de millora, i també vull dir que hi ha responsabilitats també aquí per part dels governs de Catalunya de no haver tingut agilitat en prendre decisions. No? Respecte al finançament, doncs està molt bé que després de 10 anys es digui ara, miri, vull aquesta proposta de finançament, el que passa, vostè ha tingut 10 anys per avançar en això. I amb 10 anys, quins guanys ha aconseguit els governs de Junts i d'Esquerra Republicana en matèria de finançament per Catalunya? Cap. Cap guany, no? Aleshores,
recordo que el darrer finançament que es va proposar va ser el president Mas, si no erro, i es va rebutjar.
Sí, i no ha aconseguit res. El darrer acord de finançament que va haver-hi va ser del govern Montilla, es va aprovar el 2009, tenia vigència fins a 2014, va haver-hi un plantejament, efectivament, una proposta del senyor Mas, rebutjada pel senyor Rajoy, però no va haver-hi cap finançament, cap millora tangible. L'única millora tangible que hi ha hagut en matèria de finançament s'ha produït per part del govern de Pedro Sánchez, donant-se la circumstància de que jo era ministre de Sanitat, que va ser una aportació de 20.000 milions a les comunitats autònomes per fer front a la pandèmia. Vostè em dirà, home, era una situació excepcional, sí? Però en situacions excepcionals, alguns anys abans, governs d'un altre signe polític no van aportar recursos a les comunitats autònomes. Catalunya va rebre 5.000 milions d'euros. I no vam fer ni cap escarafall, ni ens vam barallar amb ningú. Vam haver de treballar. I van venir 5.000 milions a fons perdut per actuar en una crisi sanitària en matèria de sanitat i en matèria d'educació. Bueno, doncs això és un guany. Jo pregunto quins guanys pot exhibir els governs de Junts i Esquerra en matèria de finançament. Quins? Quins? Bueno, jo estic d'acord en que s'ha de millorar el finançament, estic d'acord, jo comprometo que si soc president resoldré, avançaré i vindré amb resultats tangibles en aquesta matèria. Jo, que avui és un finançament més que singular, just, que Catalunya tingui les eines per poder avançar, i aquesta tarda a la conferència que faig doncs m'explicaré una mica més i faré alguna proposta en aquest sentit que crec que pot ser interessant i que en tot cas és el plantejament.
Pensem una mica aquesta proposta, senyor Illa, posem números sobre la taula. Em deia, jo pretenc millorar totes aquestes xifres, fins a on?
No, miri, hi ha una qüestió que ho resumeix, no? Perfectament, jo crec que no tothom entén que si Catalunya és la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos, no pot ser la 14a en recepció de recursos un cop feta la distribució, no? Jo crec que això és un argument que tothom entén, tothom comparteix, no? I que no vulnera el principi de solidaritat que hem de tenir ni posa en risc el sistema de finançament de règim comú. Simplement, escolti'm, fem els números ben fets, no? I jo em comprometo, si soc president de la Generalitat, a defensar aquesta posició que alguna altra vegada s'ha denominat principi d'ordinalitat, no? Però jo crec que s'entén més bé si diem, som els tercers en aportar recursos i els 14ens en rebre, amb això no va bé, no? Per tant, em comprometo a resoldre això i crec que estiré en condicions de resoldre-ho sense generar més frustracions a la societat catalana, que ja en tenim prous.
Més inversions, més infraestructures, vostès aposten, ho han dit més d'una vegada, per ampliar l'aeroport del Prat. Doncs bé, avui La Vanguardia publica que el govern proposa modificar el funcionament de les pistes de l'aeroport del Prat només durant els mesos de juliol i agost i des de les 10 del matí a les 2 del migdia. És la proposta de l'executiu català per augmentar la capacitat i tenir més vols de llarg recorregut sense tocar les llacunes. Què en pensa de tot plegat?
Crec que és inviable. Vam acordar que faríem una taula per discutir aquestes qüestions. Està en marxa, aquesta proposta s'enviava. Miri, va haver-hi un acord molt rellevant amb els municipis i els veïns de la zona, l'entorn de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, en què hi havia uns compromisos d'operació de les pistes de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat per disminuir els danys acústics, la repercussió acústica als veïns de la zona, i això s'ha de respectar. Nosaltres sempre hem dit que això s'ha de respectar, que ha de ser un dels punts de partida de les solucions que es proposin per ampliar la capacitat que nosaltres defensem de l'aeroport, perquè és essencial per qualsevol economia, la connectivitat, doncs ha de respectar aquest acord. No? Aleshores, discutim això, jo una miqueta d'aquí, una miqueta d'aquí, per poder-ho, no, creiem que no és una solució viable. No?
Si parlem del Hard Rock, vostès també s'hi han mostrat molt d'acord. Un Hard Rock, per cert, que hi anava en aquests pressupostos que el govern aragonès, el PSC, també volia anar a aprovar. I precisament per aquest Hard Rock no es van aprovar segons els comuns i hem anat a eleccions. Per què dic que sí al Hard Rock? No és deixar en mans del turisme l'economia catalana?
No, per una qüestió de serietat. Per una qüestió de serietat i de realisme. Escolti, jo no vaig donar cap llicència ni vaig donar cap permís per això. Però s'ha donat. Hi ha una tramitació administrativa que s'ha de respectar. I un país que vulgui ser un país mínimament seriós no pot dir ara dono llicència, ara perquè necessito aprovar no sé què, o perquè doncs escolti'm, ara ho tiro enrere. Això no és respectar els procediments d'una societat que té un funcionament predictible i que genera un marc d'estabilitat que permet que es facin inversions i que generi prosperitat, no? I a partir d'aquí, a més, el territori ho demana, i a més jo li dic que el Hard Rock no era una raó, era una excusa, que queda acreditat veient les vegades que la formació política que vostè mencionava ha donat suport a pressupostos en partides concretes on hi figurava aquest projecte, i en canvi en el pressupost darrer no hi havia cap partida relativa a aquest projecte, i van utilitzar doncs aquest argument més com a excusa que com a raó de fons, no?
Una de les altres qüestions capdals del país és el tema de l'educació, i més després dels informes PISA, com sap. Avui també llegíem que 4 de cada 10 professionals del sector pateix problemes de salut mental, i així ho revela una enquesta internacional en què hi ha participat també Comissions Obreres. L'estudi també diu que a tot l'estat un de cada 4 docents ha patit violència a les aules. Com superem les qüestions capdals sobre educació? Com millorem l'educació? I com garantim la seguretat, i no només la seguretat, sinó que els docents tinguin totes les eines necessàries?
Bueno, primer, tenint en compte els docents, no? I escoltant-nos, no? Jo he dit en diferents ocasions, en seu parlamentària i fora de la seu parlamentària, que a Catalunya hi ha bons docents, hi ha bons mestres, hi ha molt bons professionals, no? Que s'han d'escoltar, no? I en la primera etapa d'aquesta legislatura es van prendre decisions en l'àmbit educatiu sense tenir en compte el parer dels docents, no? Alterant el calendari escolar, que no dic que no es pugui fer, però el que sí que ens va semblar equivocat, i, en fi, només cal veure com ha acabat això, no? És tornant al punt de partida, no fer-ho sense tenir en compte el parer de les persones, els actius més importants que tenim en aquesta política tan important que és la política d'educació, doncs que són els docents, doncs ens va semblar un error. Per tant, primer tenint-nos en compte, escoltant-nos, prenent en consideració les seves propostes, i la segona qüestió que s'ha de fer en aquest àmbit i en altres àmbits és recursos i reformes. Les dues coses, eh? Abocant-hi més diners no ho resoldrem, des del meu punt de vista almenys. Si han de dedicar més recursos, però també s'han de fer algunes reformes escoltant els professionals que s'hi dediquen, també a les famílies, als usuaris del servei, en aquest cas els pares i les mares i els alumnes, no? Per tant, s'ha de fer una combinació entre recursos i reformes, no?
D'altra banda, el president aragonès ha proposat també la creació d'una conselleria per la llengua, per fomentar l'ús del català i protegir, diu, la llengua. Hi estaria a favor?
Estic a favor de fer una política efectiva que afavoreixi l'ús social del català. La pregunta aquí també és, escolti'm, i vostès què han fet durant 10 anys? No? Què han fet durant 10 anys? Vostès, vull dir, Junts i Esquerra, què han fet? Perquè l'ús social del català, diguem-ne, ha retrocedit governant vostès. No? Diu, no, tenen recursos per fer coses. Què han fet? No? A mi em sembla que això no se soluciona amb una conselleria que porti aquest nom, se soluciona fent polítiques efectives d'un altre tipus, no?
Per cert, que ara que parlàvem del president aragonès, em sembla que el PSC s'estava estudiant si portar o no el president aragonès a la Junta Electoral per aquelles propostes que ha fet estan a govern. Com
no,
està la cosa?
Mira, jo soc molt poc d'acudir a, en fi, i de buscar raons amb aquestes coses. El que sí que dic és que s'ha de respectar la normativa electoral, no? I bueno, doncs el senyor Aragonès és president de la Generalitat, té unes obligacions, jo em prenc molt seriosament, ha de fer front a aquestes obligacions, el que sí que demano a tothom. I fixi's què li dic, estic segur que ell és el primer interessat en complir-ho. Potser el seu entorn hi ha algú que és més, en fi, amb aquests temes, és més, però jo estic segur que ell no, però el tracte que he tingut amb ell, estic segur que ell amb això no, doncs, últimament tinguem una precampanya i una campanya ordenada, neta, respectuosa, cadascú fent el seu paper i no volent treure avantatge ni d'estar en un lloc ni d'estar en un altre. Seguirment, no, que demano és això. I efectivament hi ha hagut en algunes actuacions del govern que s'han bevat no només a nosaltres, sinó a alguna altra formació política, que, escolta, doncs podrien s'han bevar que volen treure partit del fet d'ocupar, quan això no crec que sigui ni correcte ni just, i més li dic, crec que ell mateix no hi estaria d'acord en fer-ho.
En pocs minuts, i encara vull tocar alguns temes, com per exemple el tema de la migració, senyor Illa, si sap, com sap, és un tema que el tema de la migració o el posem sobre la taula o ens el posen sobre la taula. Tenim un problema amb immigració a Catalunya?
No tenim un problema, però hem de... Jo no veig la immigració com un problema, però hem d'abordar aquesta situació que tenim, no? Jo aquí sóc seguidor, i em sembla que ho ha explicat d'una forma més, en fi, més clara i més nítida, que jo comparteixo més, és el Papa Francesc, no? La seva, una intervenció que va fer, crec que va ser a Marsella, en ocasió d'una trobada al respecte, no? I el nucli del nostre missatge és coincident, acollir i integrar els immigrants, acollir-los, no? I integrar-los a la nostra societat, no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i la millora, no? I l'enforteix, no? I si vostè ho pensa, això és una mica la història de Catalunya i també d'Espanya, no? Doncs ha vingut gent d'altres contrades, l'hem acollit, ha après la nostra llengua, hem respectat també que parli la seva, que mantinguin els seus costums, com fem nosaltres, els catalans, quan hem anat a altres contrades fora de Catalunya, no? S'han integrat, han millorat la seva vida aquí, han prosperat i han generat prosperitat aquí, no? I això no ha perjudicat pas la nostra identitat ni va posar en perill. Més aviat, jo crec que va enriquida, va feta més oral, més rica, va enfortida, no? I això és el que hem de fer amb persones que venen ara d'altres contrades, doncs això, a buscar una vida millor, una prosperitat per ells mateixos, per les seves famílies i també a generar-ne aquí, no? I crec que és el que s'ha de fer a Catalunya, a Espanya i a Europa, no? I ahir es va aprovar una reforma de 5 reglaments en matèria d'immigració a Europa, no? Van ser impulsats durant la presidència espanyola. La política d'immigració ha de ser de matriu europea. Jo crec que és una de les polítiques que s'ha d'abordar a nivell europeu, i ahir es va donar un pas endavant en aquest sentit, que jo crec que també ajudarà a tenir recursos i a poder d'una forma ordenada afrontar aquesta qüestió, no?
Tem que l'extrema dreta acabi imposant el seu debat, perquè els partits, deixem-ho dir així, convencionals, els hi ha costat molt posar aquest debat sobre la taula?
No, el que és veritat, jo crec que el debat, no, almenys la nostra formació política no ha tingut cap recança a afrontar-lo i a donar les nostres raons i el nostre posicionament. Això es veu molt clar, per exemple, a l'àmbit municipal. Al final, les persones viuen en barris i en llocs concrets, no? I es veu molt clar a l'àmbit municipal. Jo que m'escolto molt els alcaldes i les alcaldesses, no només els del meu partit, de tots els partits, ells estan molt amatents a aquestes situacions i et poden detectar molt bé on hi ha els possibles conflictes de convivència, d'integració, d'acolliment, i ho tenen molt... ho viuen d'una forma molt, molt quotidiana, no? El que passa no és que s'hagi tingut a debat, el que passa és que hi ha gent que vol aprofitar-se electoralment d'aquesta situació, i ho fa, diguem-ne, utilitzant plantejaments demagògics. Demagògics, no? Això és el que estem veient amb discursos d'extrema dreta, no? Plantejaments demagògics de generar por, està en risc la nostra identitat, està en risc la manera de fer, i, bueno, i se n'aprofiten amb una orientació purament instrumental. I ho hem vist aquí, ho hem vist als Estats Units, amb debats d'aquest riu. I el pas del temps posa les coses al seu lloc. Jo, permeti'm que li doni una dada, no? El Regne Unit, que he visitat fa poc, doncs va esgrimir com un dels dos grans arguments per sortir de la Unió Europea la immigració. Som una illa, és relativament senzill, deien ells, controlar les nostres fronteres, les volem tornar a controlar, venen molts immigrants, això no pot ser, s'està posant en risc la identitat del Regne Unit, això no de cap manera. Quan van prendre aquesta decisió tenien 120.000 immigrants aquell any, l'any passat en van tenir 720.000, havent sortit d'Europa. No? Bueno, són polítiques de matriu europea, i si vostè va allà ara, doncs es trobarà que, en fi, que no s'hi acaben de funcionar les coses tan bé com es pensaven. Per què? Perquè no hi ha solucions màgiques, no? I, bueno, i també vull dir que els immigrants són persones, no? Que tenen uns drets, i que si escarbem una mica les històries familiars o els entorns que tenim, tots hem conegut persones que s'han hagut d'anar a guanyar la vida a altres moments fora de Catalunya, o que han vingut aquí a guanyar-se la vida, i ens ha agradat, quan ens ha passat això, que fóssim respectats i que fóssim acollits, que fóssim integrats, no? I això és el que, insisteixo, no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que va enforteix, va enriqueix i va millora, no?
Jo crec que també cal parlar sí o sí de sequera, no ho dic jo, ho diu el que està passant, el que tenim, la situació que tenim tots damunt la taula, que s'ha gestionat molt malament fins a dia d'avui l'aigua a casa nostra. Com ho fem per solucionar-ho?
Aquí hi ha hagut també una manca d'actuació, és un punt, en fi, escarnidor, que hi hagi també uns romanents de tesoreria, uns diners, diguem-ne, a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb imports doncs, molt, molt importants, de més de 500 milions aquests darrers dos anys, no? I uns percentatges d'execució, vostè abans em parlava de l'execució pressupostària doncs de l'Agència Catalana de l'Aigua, crec que era l'any 21 o 22, un 22%. Fixi vostè, un de cada 5 euros, els altres no es van gastar, no? Miri, jo penso que el que hem de fer és desvincular el recurs aigua, la possibilitat de tenir aigua de la pluviometria, amb un clima mediterrani com el que tenim nosaltres, i per fer això no podem augmentar l'estoc d'aigua, no podem fer més pantanos, però hi ha dues coses que es poden fer, que s'han fet a altres parts, que hem fet aquí a Catalunya anteriorment i que s'han fet, es fan a altres contrades que es troben en situacions similars a les nostres, que és dessalar aigua. És veritat que és més car, però encara és més car no tenir aigua. Per tant, és un recurs que hem de tenir disponible per quan hi hagi sequeres prolongades com les que estem tenint, no? I un altre recurs més econòmic, contrastat, que també funciona a casa nostra, concretament a Bellera del Llobregat, que és la regeneració d'aigua. Un cop depurada l'aigua, aplicar-li un tractament addicional, un tractament terciari, i tornar a bombejar aquesta aigua riu amunt i tornar-la a fer servir, no? Està estudiat, està tassat, sabem fer-ho, hi ha els recursos per fer-ho, però no s'ha fet, no? Hem anat a un ritme lent, no ens n'hem ocupat, no? A banda d'això, s'ha de millorar ajudant i posant-hi recursos públics al rec agrícola, més que per alliberar aigua per ús de boca, per ús residencial, per augmentar la productivitat i el rendiment de les zones de regadiu, i s'ha de seguir millorant en eficiència energètica, no? I s'ha de fer en cooperació i no en confrontació ni culpabilitzant els ajuntaments, no? Ni els ciutadans, no? Per tant, és el plantejament que fem nosaltres, no? I que hem intentat, a més, estendre la mà en aquesta qüestió d'una forma reiterada al govern de Catalunya, no?
Deixi'm fer-li finalment dues preguntes. La primera, en parlava fa poc del Papa Francesc. Doncs bé, l'últim baròmetre del CEO diu que el PSC, Esquerra i Junts tenen entre un 58 i un 62% de vot catòlic per sobre la mitjana. Quina lectura en fa de tot plegat?
Bueno, no em faig cap lectura especial. Nosaltres respectem totes les creences que pugui tenir cada persona i efectivament hi ha un col·lectiu de persones que ens fan confiança, que formen part del nostre partit o que ens donen suport, doncs que són catòlics, i també n'hi ha que no ho són, no? I per tant, un respecte pel fet religiós i un respecte per les creences que cadascú pugui tenir, no?
Per cert, que vostè va ser amb el Papa Francesc fa pocs mesos, com en aquella trobada?
Pues mira, va ser molt rellevant per mi, només per la meva condició de creient i de catòlic, sinó perquè doncs em va generar un impacte personal molt, molt positiu. No? Vaig sentir-me molt afortunat de poder compartir una audiència privada amb el Papa Francesc. No?
I ara sí, finalment, senyor Illa, com sap, començàvem per la plana informativa que han té tot plegat sobre Carles Puigdemont. Deixi'm acabar també una mica així, perquè Carles Puigdemont, en una entrevista aquest passat dilluns, ja avançava que ell considera que o és president de la Generalitat o deixa la política activa. Si vostè no aconsegueix ser president de la Generalitat, continuarà a la política com a cap de l'oposició?
Jo tinc una vocació de servei públic i no tinc, de moment, plantejament per deixar-la d'exercir en el lloc que m'assignin els ciutadans de Catalunya, com, per cert, he fet aquests darrers anys. No? Jo vaig, vostè ho ha recordat, guanyar les darreres eleccions, no vaig, ni se'm va permetre optar a investidura, bueno, i he fet la feina que m'ha correspost, no? Intentant generar una alternativa al govern de Catalunya, i per tant la meva intenció és seguir dedicant-me, mentre es mantingui aquesta vocació, al servei de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya. No?
Per cert, li pregunto perquè sap que s'està dient, sap que s'està dient que el govern de Pedro Sánchez dependrà en menor o major mesura d'aquestes eleccions a Catalunya. Fins a quin punt dependrà?
Jo crec que totes les eleccions sempre tenen repercussions i impactes, però el que estem votant ara és qui ha de governar Catalunya. Fa ben poc vam votar qui havia de, com es havia de configurar el Congrés dels Diputats i qui havia de, cap a quina direcció havia de tirar la política espanyola. Va ser el 23 de juliol amb uns resultats bastant clars i molt contundents i rotunds a Catalunya, no? I no és molt bo oblidar-se del que han dit els ciutadans, no? I aquí, d'una forma molt rotunda, van dir que no a un govern de dreta i ultradreta a Espanya, i van dir que sí a un govern d'una Espanya plural i diversa, d'orientació progressista i liderat per Pedro Sánchez, no? Per tant, jo crec que això faríem bé tots en donar-li continuïtat. Ben vist, també s'ha vist d'una forma prou pavesa els fruits que això dona per Catalunya en el sentit de normalitzar la situació a Catalunya i com això irrita alguns sectors de la societat espanyola, no?
Líder del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, un plaer.
Ràdio Estel.